Avui a l'Ofici de Viure, resistències a l'hora de prendre decisions. Ja els grans herois de la mitologia clàssica van sortir de la seva zona de confort per tenir una vida extraordinària, tot i que, aleshores, ells no parlaven de la zona de confort, no utilitzaven aquesta expressió. Odisseu, Hèracles, Aquil·les, Teseu van triomfar sobre les resistències que se'ls van anar posant al davant per esquivar-les o aixafar-les i sortir-ne victoriosos. La nostra vida està clar que no és ben bé com la d'un heroi grec, però també hem de sortir de la nostra zona de confort en moltes ocasions. I encara que no ens enfrontem a mars embravides o soldats armats fins les dents, tenim d'altres reptes, d'altres obstacles. Decidir sempre ens suposa un nou repte, assegura la psicòloga Aroa Mateo, que ens acompanya avui a l'Ofici de Viure. El repte és sortir de la teva zona còmoda i enfrontar-te a les teves pors, i molts cops, quan decideixes passar a l'acció, apareixen les temudes resistències. Són obstacles que crea la ment o que ens posa la vida, i en podem fer diverses lectures. És a dir, més que guanyar-hi, amb els segles ens hem ficat l'enemic a casa, perquè és la nostra pròpia ment la que de vegades ens fa la guitza i fa difícil que arribem a dominar del tot el timó de la nostra vida. Aprendre a tenir el timó de la nostra vida, diu Aroa Mateo, significa aprendre a superar aquestes resistències, agafant la lectura que això apareix precisament perquè deixem de dubtar si prenem o no aquella decisió. Cadascú de nosaltres podem decidir si abaixem els braços o si decidim passar l'examen. Raimon Samsó, coach i economista, ens proposa no utilitzar mai més, ell diu mai més, de manera contundent, la paraula difícil i erradicar-la del vocabulari. En realitat és una paraula, ell diu, tan perdedora com la paraula fàcil. Pots substituir difícil, diu Raimon Samsó, per complex, interessant, apassionant, motivador, repte, desafiament, transformador, alquímic, és a dir, qualsevol paraula que expressi amor, passió, compromís i autosuperació. Canvia el teu vocabulari i, si ho fas, sempre segons en Raimon Samsó, canviarà la teva vida. Avui, a l'Ofici de Viure, prendre decisions, resistències.
L'Ofici de Viure. 15 anys a l'antena de Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Hola, em dic Mac de Barceló i em dedico a l'acompanyament personal a través del coaching. Bé, utilitzaré el meu propi exemple per parlar de resistències. És que detecto certa resistència a gravar aquest àudio. I per què, em pregunto, doncs? Perquè no tinc prou claretat sobre el tema, certa tendència a fer-ho perfecte i perquè actualment doncs, tinc bastants projectes en marxa, força feina. Com afronto aquesta resistència? Doncs bé, reconnecto amb el meu propòsit, que és ajudar les persones a despertar la seva pròpia essència i fer-ho amb l'Ofici de Viure, doncs és fantàstic. Reconnecto amb el meu compromís. He donat la meva paraula que oferia i, per tant, no em queda altra. Creo el temps per fer-ho i no deixo que dubtes i barreres mentals em bloquegin i, per tant, passo l'acció tan bé com puc, malgrat la por, malgrat el dubte, malgrat qualsevol resistència. D'aquí n'extrec un marc, un senzill marc per afrontar les resistències. I aquest marc té doncs, dos dimensions, la dimensió interna, i la primera seria connectar amb el meu per què. Tenir aquesta motivació, connectar amb aquest propòsit vital més enllà d'un mateix, i això ens dona com la força doncs, per actuar malgrat la resistència. I la segona part de la part interna seria comprometre'ns amb la tasca. A nivell extern seria l'esforç i la disciplina, generar aquests hàbits que ens permetin passar a l'acció. I el quart seria doncs, actuar malgrat la resistència en forma de pensament, circumstància, etc. No? És a dir, travessar la resistència. Bé, també dir per acabar doncs, que en els meus programes de coaching sovint les resistències és aquest fi treball de detectar, de trobar el com. Com la persona pot travessar la resistència, no? De quina forma, en quin moment i amb quin acompanyament que fa doncs, que aquestes resistències es dinamitin i la persona pugui viure la vida que ha vingut a viure.
Thank you.
avui a l'Ofici de Viure, resistències a l'hora de prendre decisions, amb les psicòlogues Aroa Mateo i Paula Folk. Senyores, benvingudes. Gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies, Gaspar.
Gràcies.
La Paula Folk acaba d'arribar d'Etiòpia. No sé si vas tenir alguna resistència inicial a l'hora d'emprendre el viatge.
Bé, en aquest cas, era més ganes que resistències, encara que era conscient que algun obstacle, sobretot psicològic i emocional, me'n trobaria, sobretot pel fet de trobar-me amb condicions higièniques fora del confort, evidentment, mosquits, que tinc terror a contraure alguna malaltia, i també a trobar-me amb gent 13 dies que no coneixia. És a dir, jo ho contemplava. Ara, les ganes, en el meu cas, podien molt més que les resistències en si.
Clar, o sigui, però, i en aquests casos, què recomanes a les persones que dubtin molt, no? Que diguin, ostres, em fa molta il·lusió anar, en aquest cas, a Etiòpia, però degut a això, això i això altre, m'ho estic repensant i potser no hi acaben anant.
El primer pas, per mi, sempre és mirar quina és la resistència, primer identificar-la i després mimar-la. És a dir, tenim una tendència, almenys pel que observo a consulta i inclús a la meva vida personal, de tenir pressa que les resistències marxin de la nostra vida i que realment ens impulsin a connectar amb la nostra capacitat de decisió lliure. Ara bé, sempre que les resistències hi siguin, l'important és observar quina funció estan fent, perquè tenen una utilitat. I el tema és que normalment no contemplem i no ens obrim a donar-los gràcies per o bé una protecció, com pot ser l'emoció por, no? El meu cas, per exemple, era, ostres, què em pot passar si em pica el mosquit de la malària? És que és un perill que pot ser real. Home, doncs gràcies a la meva por m'estava donant informació de protecció. Doncs en aquest cas la resistència era mirar-la, observar-la, quin era en el meu cas, i obtenir la seguretat i la protecció que necessitava. És a dir, sempre actitud amable i anar a posar el foc en quina és la utilitat de la meva resistència un cop he sabut quina és. I a partir d'aquí puc decidir.
El plantejament inicial d'aquest programa fa referència a les decisions, no? A les decisions vitals, al fet de prendre decisions i com apareixen sistemàticament aquestes resistències. Quan vols fer un canvi en la vida, dius, Aroa, és estrany que no apareguin les resistències.
Exacte. Sí, moltes vegades, per exemple, no? Vols fer un canvi de feina o no ho sé, et vols quedar embarassada, vols formar una família, el que sigui, i clar, aquí apareixen les temudes resistències, no? Que no deixen de ser aquestes pors que et bloquegen per tal de que no facis allò que el teu cos t'està demanant i que, a més, és una decisió no des de la impulsivitat. Això hem de tenir, ho hem de tenir en compte, no? No és una decisió des de la impulsivitat, sinó és una decisió molt pensada, molt racional, i tu la vols prendre. Però, clar, apareixen aquestes resistències que moltes vegades ens parlen de les pors i també de les creences que nosaltres tenim. I en base a les nostres creences tindrem unes o altres resistències.
Però, clar, com ho sabem nosaltres que són pors, que són resistències, quan potser pensem, bé, vull prendre aquesta decisió o fins i tot l'he pres, no? Però hi ha tot aquest seguit d'arguments que fan que m'ho estigui repensant, no? I que potser no canviï de feina, no? O no tingui un fill. Però potser en aquell moment no ho veiem com a pors ni resistència, sinó senzillament com a arguments per posar l'altre plat de la balança.
Clar, com a motius, no? Per acabar decidint que sí, allò no és el que hauríem de fer. Penso que la diferència entre si és un motiu de pes o si és una resistència és escoltar-nos molt i valorar realment a nivell racional i a nivell emocional si allò és el que volem fer de veritat i si tenim molts més motius que ens acompanyen a pensar que sí, que estaria molt bé fer aquell pas i que potser fins i tot ens ha vingut a la nostra ment en moments molt diferents de la nostra vida. Allò que dius, és que fa molt de temps que penso en això i ho deixo estar, al cap d'un temps ho torno a pensar, ho torno a deixar estar per un altre motiu, segurament molt diferent a la vegada anterior, no? Si és un tema que et ve molt al cap, probablement el que t'està fent que tiris enrere siguin resistències i no siguin motius de veritat.
Val. I aleshores, i a partir d'aquí, Què és el que recomanes? Un cop veiem que ja identifiquem que són resistències, per on podem començar?
Per començar, acompanyo el que deia la companya Paula, no? Que és abraçar la resistència, fixar-te en què és el que t'està dient i no voler lluitar contra ella, però després també decidir si vols que aquestes resistències, el context, les coses que hi ha al voltant nostre, dirigeixin la nostra vida o la vols començar a dirigir tu. Si vols ser un suro que flota a sobre del mar, que a mi m'agrada molt aquesta analogia, no? O si vols començar a agafar el timó de la teva vida i no deixar-te emportar per aquestes resistències.
Sí, la imatge del suro, aquesta encara no l'havia sentit mai, sí. Realment, sí, és molt gràfica.
La vaig escoltar en un curs i em va agradar molt, perquè, sí. Clar, un suro que flota sobre del mar, sí, quina altra direcció té?
Fer cas d'una resistència és convenient de vegades?
Aviam, a mi no m'agraden les paraules sempre, mai, i menys quan no personalitzes, no? O sigui, una cosa és quan tens un pacient davant de la consulta i tenir en compte el seu context, el que li està passant, tires cap a una banda o cap a una altra, però quan és així a nivell general, no? Donar un consell, no m'agrada mai utilitzar, mai sempre, perquè clar, sempre hem de tenir en compte el context de cada persona, què és el que està vivint, però sí que és cert que a vegades aquestes resistències ens donen informació i a vegades n'hem de fer cas, a vegades no, vull dir, ho hauríem de posar en context.
Clar, perquè també pot ser prendre consciència que allò que volíem fer és una bogeria, no? Per exemple.
Exacte.
També. Bé, estàs d'acord amb el que acabes de sentir, Paula, i afegiries alguna cosa?
La meva resposta es decanta més cap al sí. És a dir, de vegades deixar-nos emportar per les resistències, sent conscients, i per mi aquí està la clau de tot, ser conscient que estic decidint deixar-me emportar per la resistència i no decidir a fer un pas més, a vegades és convenient perquè ens està donant informació de que potser no estem prou preparats com per connectar o bé amb la confiança o bé necessitem conèixer-nos més en base a l'emoció por que generalment acompanya la resistència. Aleshores, és important respectar els ritmes de tot això i que quan la resistència realment no, ja està més treballadeta, la decisió és natural i fluida, no és forçada.
I quan dius treballadeta, de què estàs parlant?
Quan dic treballadeta és autoconeixement sempre, és ser conscient. I per mi aquest és el camí que realment ens apropa a la llibertat, el mirar-nos. A vegades no és tan senzill perquè dues psicòlogues aquí parlen sobre aquests temes i si em poso en la situació d'oients que no tenen ni idea de com detecto i què és una resistència, no? Que potser és molt complicat, aleshores demana acompanyament com perquè ajudin a conèixer. Llavors, tot això ja és un llenguatge i una manera de relacionar-nos amb nosaltres mateixos que anem aprenent a fer ús. Ara, és conèixer-nos i per mi també és respirar la resistència, que més que és un concepte, és una experiència. Just ara venia de fer una visita i el client, en aquest cas, ell té com a mode de protecció davant quan ell interpreta cert rebuig, un tancament, no? Es bloqueja i es tanca. Llavors, no el permet obrir-se. Nosaltres el que hem fet és simplement que la persona observi la resistència i la pugui respirar i experimentar. Només coneixent el mecanisme de funcionament, l'ha pogut agrair a la resistència. Gràcies per protegir-me. Ara decideixo jo com vull accionar i com vull decidir. I el resultat ha estat connectar amb la seguretat i l'obertura, però ha estat un resultat de què? De realment mirar i experimentar des del cos l'experiència de la resistència i la utilitat que en tenia. Per mi aquí està la clau dels processos de la llibertat, viure-ho més des del cos i cor en comptes del cervell, de la ment.
En aquest cas estava claríssim que parlàvem d'una resistència, però moltes vegades a l'hora de prendre grans decisions ens diem a nosaltres mateixos que són dubtes. Estic dubtant a l'hora de prendre aquesta decisió perquè tal, no?
Exacte, sí. Bueno, i fins i tot a vegades et pots trobar amb la situació de estic dubtant, tal, i al final acabo decidint que vull fer tal cosa. I aleshores apareixen les resistències no només a nivell de pensament, sinó a nivell de que et trobes amb incoherències, no? Per exemple, quan tu portes un moment durant un temps molt estressat a la feina i dius, ei, he fet una lectura de la meva realitat, veig que he de baixar el ritme, no puc seguir d'aquesta manera, vull més temps per la meva família, el que sigui, no? I aleshores decideixes retallar els teus horaris. I aleshores, pam, la vida et posa un munt de resistències, no? D'obstacles, d'una avalanxa de feina, projectes molt xulos aquí al mig, i aleshores aquí trobo que pots reafirmar-te en aquella decisió que tu havies pres o dir, no, és igual, deixo aquella decisió que era molt sentida i que ja des de fa molt de temps que el meu cos me l'estava demanant, l'aparto i aleshores torno a entrar en aquest cercle del hàmster, no? I, fins que em torni a cremar, per exemple, no? Aleshores, en aquest moment també ens trobem en aquesta resistència i no l'has provocat tu. És com, no ho sé, jo trobo que és com una forma de que la vida et posa una mica l'examen, no? I aviam què fas. Aviam què fas amb l'examen, si l'aproves o el suspens. M'agrada veure-ho així.
Jo, seguint en la línia, com m'ha agradat molt l'exemple, el trobo molt pràctic, diferencio, o potser podem contemplar l'opció de diferenciar el que és una resistència del que és la prova d'aprenentatge. Però potser la resistència és, abans de prendre la decisió de, ok, vull dedicar-me més a la vida personal i això implica posar-me límits a nivell professional, tancar-me hora, etc. Un cop prenc la decisió i em ve l'avalanxa dels projectes, ostres, on està l'aprenentatge? De dir, he sabut realment posar els meus límits? Perquè la decisió ja està presa i aparentment, no? La resistència l'he vençuda. Ara, l'obstacle em reafirma si aquell aprenentatge l'he pres o no, si ja realment m'he sintonitzat amb coherència amb els meus valors i amb la meva decisió. Uh-huh. I és interessant també com per oferir aquesta mirada de que una cosa és el que em resisteixo a l'hora de prendre una decisió i l'altra és, un cop l'he presa, quin obstacle m'apareix que realment m'ancla una miqueta més en aquest aprenentatge que estic fent.
Mm-hmm. Aquí has esmentat la reconnexió amb els propis valors. Clar. I com sempre diem en aquest programa, per això prèviament cal saber quins són els nostres valors.
Total, total. Realment, els valors que sempre defineixo que són com la brúixola que ens ajuden a decidir, és una eina molt potent per poder decidir, crec que tu abans, Aroa, ho mencionaves, més enllà de les resistències. Si nosaltres ens coneixem i conèixer-nos és, ok, què és important per mi, què és el que em posa en el centre de la meva coherència, què és el que em fa estar en pau, sempre puc guiar-me en allò. Aleshores, les resistències deixen de ser tan importants o tan principals. Per mi aquí és una clau, i per altra banda una altra, que és, a mesura del nostre procés d'aprenentatge, que és la vida, anar aprenent com funciona la por dins nostre. Perquè una vegada ens obrim aquest salt al buit, que és sentir la pròpia por, això ens ajuda moltíssim a connectar amb la seguretat i a veure'ns més enllà que l'emoció por, sinó veure'ns com aquell ésser, aquella essència que té llibertat de decisió i en aquestes també és fer ús de la por. Llavors no pren tant protagonisme, perquè ja m'he conegut, ja sé qui sóc. Aleshores és una qüestió d'anar observant què es va activant en mi com un procés d'aprenentatge i d'apropament cap al propi interior.
La Paula Folch en aquest seu últim viatge va tenir por?
I tant.
Sí?
I tant,
dius.
I tant. Trobar-me en el punt d'estar amb una tribu, que eren primer els Cachipo, que eren una tribu del sud del riu Omo, vaig començar que allà, clar, observar, anar amb escopeta allà era el pa de cada dia, però és que amb escopeta és que potser una persona que estava assentat al nostre cercle, l'escopeta estava apuntant-me a mi. Dic, ostres, que aquesta escopeta té una bala, que pot, vull dir, fora conyes, no? Clar, allà...
Bueno, és la primera vegada que t'havia passat, no?
És la primera vegada?
Sí, sí.
Ara,
al cap dels dies estava habituada a estar en un cercle on hi havia una escopeta. I és fortíssim allò de dir, ostres, va, puc respirar la por en un inici i saber que jo estic en un context antropològic totalment diferent del meu, que evidentment m'estic assegurant de seguretat, perquè vaig anar amb una empresa que es diu Les Places, que són 25 anys d'experiència, amb guies locals, estaven protegits també per la policia, vull dir que hi havia protecció, ok, m'asseguro d'això, respiro la por i vinga, vaig a viure l'experiència. I al final la ment s'habitua i la tranquil·litat emergeix.
Diu l'Aroa Mateo, a vegades les resistències que ens trobem no són circumstàncies que vivim, sinó obstacles que la pròpia ment ens crea per mantenir-nos en aquesta zona còmoda. Per tant, podríem parlar de les resistències mentals com ho podem fer de la mandra, la posposició, el deixar-nos emportar pel plaer immediat, pel curt termini. Tu lligaries també, relaciones per tant, Aroa, aquest deixar-nos emportar pel plaer immediat o pel curt termini amb les resistències? En quin sentit?
Sí, considero que sí, perquè moltes vegades, bueno, a qui no li ha passat que, per exemple, vol fer un canvi d'alimentació i que aleshores, doncs, el primer dia, fantàstic, ho fas. El segon dia, també, el tercer, també. El quart, baixes cap a la feina i passes per un forn de pa. I tu ets addicte als croissants, t'encanten. I en aquell moment han fornejat croissants i et ve aquella oloreta, clar. I allò desperta en tu una sèrie d'emocions vinculades a l'alegria, un anclatge emocional positiu, diríem, no? Clar, si et deixes emportar pel plaer immediat, per aquest curt termini, clar, què és el que passa? Que entres, te'n compres una bossa i realment no passaria res, eh? Ojo, no estem entrant ara en temes de nutrició, no passaria res si tu després tens la capacitat de tornar als teus antics hàbits. Què és el que passa? Que moltes vegades la ment el que fa és, avui m'ho he saltat, doncs vinga, em dono carta blanca per ja començaré el dilluns. I què és el que passa? Que el dilluns tampoc ja comences perquè ja se t'oblida o el que sigui. Aleshores, clar, és una resistència en el moment en què tu vols fer un canvi i la ment et posa aquests obstacles, aquestes traves, per tal de que tu ho acabis fent i de formes molt variopintes. Com, per exemple, l'exemple que acabo de posar.
I en aquest cas, tu a la consulta què recomanes als pacients i a les pacients? Quan es tracta d'aquest exemple?
Sí, ser més fort que les teves emocions, ser més fort que el teu cos. És a dir, el nostre cos al final té una sèrie d'hàbits, no? Si ens adonem, cada matí fem la mateixa seqüència de coses. T'aixeques, jo em vaig a posar les lentilles abans de res, et raspalles les dents, sempre fem les mateixes coses. Fins i tot no fa falta ni tan sols que les pensem. Les fem perquè el nostre cos sap fer-les. Fins i tot a vegades pots pensar, ai, avui m'he raspallat les dents, ara no me'n recordo. Però per què? I me les estava raspallant, però no estic prenent consciència perquè el meu cos sap fer totes aquestes coses. D'aquesta manera, el nostre cos té moltíssims hàbits, alguns que són positius, altres que són negatius, tòxics, diguem-li com vulguem, i que els volem canviar. En el moment en què ens trobem amb aquests hàbits que són tòxics i que els volem canviar, si ens deixem emportar pel que el nostre cos fa i està acostumat a fer, què és el que passarà? Que ens deixarem emportar per aquest curt termini perquè sempre davant del croissant responc de la mateixa manera. Aleshores, en aquest cas, seria ser més forta que el teu cos, ser més forta que les teves emocions i aleshores d'aquesta manera vas trencant aquest anclatge emocional.
Des del moment que dius ser més forta que el cos, vols dir que no som només el cos, però aquí ja entraríem en un altre tema, que no és el tema que ens ocupa avui a l'Ofici de Viure. Estem parlant de resistències, prendre decisions, del fet de prendre decisions, grans o petites decisions, i de les resistències o els dubtes que sorgeixen.
Marcel Proust. La força més poderosa és la força del costum.
M'agradaria afegir, Aroa, del teu comentari, que m'ha semblat que és un exemple que molts de nosaltres ens seguim trobant a la nostra vida, que algú que ens pot ajudar moltíssim a l'hora de fer front a aquests plaers sensitius és connectar molt amb el nostre per a què. I sobretot, no és per què, sinó per a què. Per a què. Quan nosaltres tenim aquesta resposta interior definida, és molt més fàcil prendre decisions. Perquè llavors el tema passa ja no és una qüestió de si em prenc o no el croissant, si em deixo portar pel plaer o no, sinó és quina és la finalitat, per a què vull mantenir-me en l'hàbit de no menjar-me el croissant. Per a què? És per salut? És per estètica? Quin és el motiu que hi ha darrere d'això? Llavors, ho trobo adient que cadascú ens anem plantejant a la nostra vida els per a què és de les nostres decisions o del que volem fer. I després un altre tema important, que és anar entrenant en la nostra ment a què sí volem en comptes de què no volem. Perquè això és algo que està molt a l'ordre del dia i que en parlem molt, però no estem tan clars en el nostre interior de realment què sí volem en comptes del què no volem. Aleshores, tant el per a què com el què vull, anar-ho definint què vull i per a què ho vull, és algo que ens pot donar molt de foco i molta força a l'hora de posicionar-nos respecte a nosaltres mateixos decidint de forma lliure.
Diu l'Aroa que finalment també podem afegir que a vegades aquelles resistències que se'ns presenten les podem contemplar com a peatges a pagar per tal de gaudir dels premis que després estan per arribar. És a dir, que sovint volem aconseguir alguna cosa a la nostra vida però que no volem pagar el preu per obtenir allò que tant desitgem. Per exemple, vull gaudir de millor salut, però no estic disposat a menjar millor, a superar l'addicció al tabac o a portar una vida més activa. Totes aquestes són resistències, dius Aroa, que ens crea la nostra ment i podem observar-les com el preu a pagar per tal de poder gaudir d'allò que volem.
Exacte. Moltes vegades, i fins i tot, aixequem a la sort, no? A l'atzar, de que una altra persona sí que tingui allò que nosaltres volem, no? Per exemple, doncs una persona ha aconseguit el lloc de feina que tu vols o té aquella, ha viscut aquella experiència que tu també voldries i consideres que és fruit de l'atzar. Moltes vegades, evidentment, no és així. A vegades sí, la sort a vegades et pot acompanyar, però moltes vegades és la feina que hi ha al darrere, no? El que passa que moltes vegades ens deixem emportar per aquestes resistències que ens crea la ment, aquests obstacles, i ens deixem emportar doncs, per la mandra, el curt termini, el que sigui. No? I aleshores què passa? Que quan veiem que una altra persona ha aconseguit aquelles coses, per no sentir-nos malament amb nosaltres mateixos i per poder gestionar millor aquella frustració, aleshores ens diem que és bueno, doncs per pura sort, per atzar, pel que sigui, quan realment no ha estat així. Aquella persona ha vençut la seva resistència, perquè segurament que també en tenia de resistències. El que passa que la diferència és en els seus hàbits, en les seves decisions, no? Si tu t'has deixat emportar per la resistència o has decidit ser més forta que ella, no? Aquí és on roman moltes vegades la diferència.
I la prudència on queda amb tota aquesta disjuntiva?
Bueno, jo penso que si és una decisió racional, pensada, que no és des de la impulsivitat, la prudència ja l'estàs tenint en compte. No seríem prudents si fóssim impulsius, si ai, se'm passa una cosa pel cap i ara ho vull fer i tiro milles, no? Si tu realment és una decisió, com dèiem abans, pensada, sentida, en coherència, com deia la Paula, tens en compte quines són les teves prioritats, et coneixes molt, aleshores la prudència és com que ja la donem com per sentada.
Sí. Vols afegir alguna cosa, Paula?
En aquest cas és els perills hi són i els perills a l'hora de tenir alguna resistència són la base, cal contemplar-los i ser prudents al final és vaig a protegir-me o preservar-me de connectar amb un possible perill, aleshores és en funció de cada situació, de cada moment i de cada por en particular, és a dir, contemplem-la també. La funció és sana, és protecció. Ara, no ens deixem emportar per una excessiva protecció. Anem a calibrar-ho cadascú internament.
Vosaltres com a psicòlogues, Paula Folk i Aroa Mateo, a la consulta us trobeu amb moltes persones que venen dient he de prendre o vull prendre una decisió important en la meva vida o no? O aquest plantejament sorgeix arrel de la mateixa dinàmica de la consulta?
Sí, tant en aquest cas, per exemple, el tema de ser mare o ser no mare, jo és algo que també m'hi trobo. En general, el que em trobo més és la sentència de no sé prendre decisions i vull ser més segur o més segura a l'hora de decidir. I inclús em fa gràcia quan rebo aquesta resposta, perquè no és cert que no sabem prendre decisions. Una decisió estem acostumats a pensar-la com alguna cosa transcendental o molt important, i ho hem de relativitzar. Realment, decidir és decidir posar-me el despertador a les 8 per anar a treballar o no posar-te'l. Llavors la resposta és: home, ja, però si no me'l poso... Ja, però estàs decidint posar-te'l. Per a què? Per evitar una possible conseqüència. I aquí ve un món a explorar, que més que por a decidir, el que ens fa por són les conseqüències de les nostres decisions, i conseqüències que surten fora absolutament del nostre control, com per exemple equivocar-nos, sentir que hem fet mal a algú o que ha repercutit de forma negativa en algú o inclús en els nostres objectius, i és interessant, i això també empodera, no? De dir, no ens fa por decidim, ara ens fa por les conseqüències. I aquí ve obrir-nos a un paradigma que ara, escoltant Taró, estava pensant, que és el fet d'aprendre a ser responsables. Ser responsables és fer-nos adults, en què només nosaltres podem decidir, i també relativitzar molt més conseqüències i aprendre a tenir alternatives de gestió emocional un cop hem saltat el buit i hem pres això, aquesta resistència, què passa i com ho podríem fer en cas hipotètic que ens trobéssim amb una conseqüència perjudicial o negativa.
M'agrada molt això que diu de tenir estratègies per poder gestionar. Penso que moltes vegades la seguretat cap a un mateix esdevé de tenir aquestes eines, no? I de saber certament que si et trobes amb segons quines situacions, les podràs tirar cap endavant perquè ho tens tot dintre de tu, no? I considero que la Paula comenta, doncs, és molt encertat.
Altres cops, diu l'Aroa, aquestes resistències ens les trobem a l'hora de fer un treball terapèutic, perquè sovint quan vols indagar en algun aspecte de la teva psique et pots trobar que t'oblides de dur a terme un exercici que has de fer, que et sents bloquejat quan estàs fent un treball terapèutic o que et crea rebuig fer algun exercici. Aquests obstacles, dius Aroa, són indicatiu que rere allò hi ha una por o algun aspecte que s'ha de treballar.
Exacte, passa moltes vegades, no? Fins i tot manes un exercici a consulta amb algú i manes una sessió, no del porta, i el seu cap, evidentment, crea excuses, no? I explicacions i que aquesta persona no ho viu com una excusa, ho viu com: ei, realment m'ha passat això, vale, no passa res. Tornes a manar-ho, i quan veus que ho has manat un parell de vegades o tres, i que tot i que la persona aparentment sembla ser que ho vol fer, en el seu inconscient hi ha alguna cosa que ens està creant aquesta resistència i que és indicatiu de que potser allò que estaves treballant és més important del que podries imaginar-te de primeres, no? A vegades m'ha passat amb algú que dius: ai, farem aquest exercici i tal, i consideres que allò podrà ser un complement i comences a remenar amb allò i trobes algú molt important, no? I és que la feina terapèutica és una mica això. No saps on acabes.
Clar, a més, vosaltres ho deveu detectar de seguida, no? Deu pensar, sí, aquí aquesta persona té una resistència a això, a aquest àmbit de la vida.
Sí, i aquí ve un altre cop, no? Que no, com no ens coneixem, és molt difícil també adonar-nos que allò és una resistència fins que no t'ho posen en un mirall i simplement observa, i almenys la meva forma d'accionar és aquesta, d'observa, no? I estic veient que hi ha una dificultat en aquest cas, anem a mirar-ho, aviam si... quina informació et dona, perquè també podria ser una resistència és que no vull indagar més, i és molt lícit. Ara, anem a fer de mirall, anem a plantejar-ho, anem a posar-ho sobre la taula, i que la persona, des de la seva llibertat, decideixi si és el fruit de no vull tirar més endavant, que això passa i sovint, no? El típic, no? Tots volem canviar, però fer el que es disposa, doncs a vegades sí, a vegades no. I per altra banda també hi ha el punt de observar resistències pròpies de sortir del confort, que encara que no siguem molt conscients, aquelles dificultats psicològiques, en el sentit d'aquelles creences que a vegades ens limiten a l'hora de prendre decisions que podrien ser favorables, trobem cert confort a vegades en elles. I sembla mentida, però, per exemple, el fet de... algú que em trobo bastant sovint, creences com és que no sóc suficient per aplicar aquesta feina, no ho sabré fer, no? amb totes les argumentacions que justifiquen el no sóc suficient, doncs aquestes persones en el fons estan trobant un confort per no sortir a explorar noves possibilitats i realment adonar-se'n del seu propi poder. Fa por deixar anar creences que nosaltres ens hem identificat. I és interessant també posar-les sobre la taula i observar-ho, i amb molt de mimo, doncs, anar transitant en elles i anar decidint què volem fer moment a moment.
Què passa quan les resistències hi són, però perquè la vida, com si diguéssim, ha decidit per nosaltres, eh? Potser hi ha decisions que hauríem de prendre que no les prenem i al final les acaba prenent la vida. I després sorgeixen allà, afloren totes aquestes resistències, encara més, no?
Total. O sigui, les resistències que venen des de fora o bé ens indiquen de per aquí no és el camí, i la nostra resistència podria ser estar sense acceptar que aquell no és el camí de vida, com per exemple una parella, no? Una relació no sana o que no tira endavant simplement, però tu estàs emparrat que sí que ha de ser aquesta persona o el que sigui. La vida et diu una vegada i una altra per qui no és, i observar-ho també i utilitzar-ho com un llenguatge més gran que nosaltres és interessant. I per altra banda, és molt cert que a vegades la vida ens porta resistències simplement perquè ens coneixem més i puguem prendre la decisió de o saltem al buit i descobrim el nostre potencial i la capacitat de fer front a elles, o decidim, com dèiem abans, doncs no enfrontar-nos-hi. I és lícit també, decisió, però ser-ne conscients.
Tu dius, Aroa, de fet, que la part positiva que tenen les resistències de qualsevol tipus és que també ens ajuden a enfortir el caràcter.
Exacte. Com diuen, ningú mar en calma hizo experto al marinero, no? Pues és cert, ajuden a enfortir el caràcter, perquè quan tot és fàcil, també, no? I quan tot ve com molt rodat, doncs no t'has hagut tampoc d'afrontar doncs aquestes resistències que et crea la teva ment, aquests obstacles. I afegint una cosa a un exemple que posava la Paula, a vegades sí que és cert que et trobes a consulta la següent resistència, és que això que parlaves de les creences, no? Que moltes vegades rere una resistència hi ha una creença i ens està dient alguna cosa, i és molt important conèixer-te i veure què és el que t'està dient allò, no? I és que a vegades et trobes que hi ha gent que et diuen, és que això, aquests exercicis que m'estàs manant o en aquest moment de vida no em sento preparada per afrontar-me a... i comences a remenar darrere d'això, i el que hi ha és la creença de potser porto massa temps sent forta, ara no ho estic sent, m'estic permetent per primera vegada a la meva vida caure, i bueno, i no vull tirar més cap endavant, és a dir, estic bé d'aquesta manera, i bueno, i em trobo amb aquesta resistència i incoherència a la vegada, no? Vaig a teràpia, vull treballar coses, però per altra banda no vull treballar-me, em poso les meves pròpies limitacions perquè o m'estic escoltant o sento que la meva família està més per mi que mai, el que sigui, no? I aleshores...
O sigui, bueno, seria un benefici secundari, no?
Sí, una cosa així, no? I aleshores, en aquest sentit, ho enllaço molt amb el que deia la Paula abans, de respirar la resistència i intentar veure què és el que t'està dient sense forçar les coses. I és el que tu deies, és lícit. Al final, tot recau en l'autoconeixement. L'altre dia em vaig llegir el llibre de la Marian Rojas, aquell de La persona vitamina.
Sí, el va venir a presentar a l'Ofici de Viure. De fet, tenim un Ofici de Viure amb aquest mateix títol, sí.
Pues, em va encantar, i una de les parts que em va agradar molt va ser que quan tu et coneixes i saps per què et passa alguna cosa, i no fa falta ni que resolgui res, simplement saber per què et passa una cosa i adquirir aquest autoconeixement, moltes vegades ja t'ajuda a sanar i a millorar. Aleshores, doncs aniria molt acord a això que deia la Paula abans.
Sí, hi ha el punt de no demonitzar les resistències, sinó veure-les com part del procés, que tenen una utilitat, perquè en el fons venen d'emoció por, de creences que ens fan por, doncs, deixar-les anar i ens ajuden a protegir-nos. Ara bé, si fem un treball o si ens dediquem a conèixer-nos des d'un punt profund i no només mental, sinó d'essència, de qui sóc realment, les resistències passen en segon terme, perquè hi ha el punt de conec què m'estan informant i simplement jo vaig prenent decisions i les veig com un, bueno, com un aspecte més de la meva vida i ja està.
Raimon Samsó. L'enemic és a casa i es disfressa de por.
Wendy Dyer va escriure el seu clàssic Tostones errònies. Pot ser que siguis un expert de la seguretat, un individu que evita el que és desconegut en benefici de saber sempre on va i què pot esperar a l'arribar allà. L'educació a la nostra societat, va dir Wendy Dyer, tendeix a entrenar-nos des de ben petits perquè siguem cautelosos, estimulant la prudència i la precaució, en detriment de la curiositat, i la seguretat en detriment de l'aventura. Evita el que és dubtós, resta a les àrees conegudes, no t'aventuris mai en el que és desconegut. Aquests missatges, va escriure aquest psicòleg, es poden convertir en barreres psicològiques que dificulten de mil maneres diferents la teva realització personal i la teva felicitat en els moments presents. Bé, això, Wendy Dyer ho va escriure ja fa molts anys, eh? No sé si continua sent vàlid aquest missatge.
A mi em sembla excel·lent, a mi em ressona molt dins perquè ara que he anat a Etiòpia també és algo que he pogut observar molt, agafant distància de creences o de missatges que ens han, bueno, que hem après de la nostra societat i que en el fons també és d'agrair perquè neixen d'un lloc amable i d'evitar perill. Per tant, genial, gràcies. Ara, siguem crítics i posem en qüestió aprenentatges, missatges que ens han donat els nostres pares, missatges que ens donen la família en general o persones que ens acompanyen a nivell professional. Posem-ho tot en qüestió i aprenguem a fer ús de la nostra intuïció, sabent que fora del confort està una expansió i un creixement que per mi gairebé és un deure com a la nostra essència, no? Mateix. Aleshores, que aquí la invitació és posem en qüestió, nosaltres no som les nostres resistències, obrim-nos a conèixer-nos qui som realment i aprenguem a fer ús del nostre potencial.
Quan dius un deure, potser, per què? Perquè l'objectiu és créixer.
Un deure en el sentit, almenys aquí ja poso de la meva vessant personal, en el sentit de que realment conèixer la nostra essència és algo que realment ens pot donar un benefici increïble, no? O sigui, deure en el sentit de gairebé obligació, no? O gairebé perquè és aquesta la nostra naturalesa realment, i no fer-ho d'alguna forma és com sortir de qui som i creure'ns una pel·lícula que som alguna cosa que no és certa. Som pur potencial i aquí estem tots per anar-ho descobrint, ningú sap més ni menys, simplement la diferència és que uns s'obren a explorar-ho i altres no. Llavors, deure des d'una visió personal, llibertat plena, que cadascú agafi el seu rumb, ara invitació absolutament plena.
Arroba Mateo, per acabar.
Bueno, estic molt d'acord amb el que està comentant la Paula. És molt important aprendre a sortir de la nostra zona de confort, d'allò que ens han dit, a detectar totes aquestes creences i totes aquestes coses que moltes vegades diem, frases, paraules que diem perquè les hem après i fins que no comences a prendre consciència del que estàs dient quan dius allò, jo què sé, dits familiars, no? els diners no surten de les pedres, no em dóna la vida, no es pot tenir tot, jo què sé, coses que ens han anat dient des de que som ben petits i que ens anem repetint contínuament, fins que un dia prens consciència d'allò que t'estàs dient, que no deixa de ser una programació, i que tu segueixes reprogramant-la cada vegada que ho penses i cada vegada que ho dius, i començar-te a fer preguntes. Jo penso que una de les grans qüestions és aquesta, començar-te a fer preguntes i anar-te traient totes aquelles capes del que ens han dit que som, del que ens hem cregut, fins que arribem al qui sóc de veritat, que no és tasca fàcil, però penso que ens pot empoderar moltíssim.
Hem parlat avui de resistències. N'hem parlat molt amb la Paula Folch i l'Aroa Mateo. Aroa Mateo i Paula Folch les trobareu fàcilment a internet, al seu web, a través de les xarxes socials. Senyores, moltes gràcies per haver vingut avui a l'Ofici de Viure.
Moltes gràcies.
I als oients i a les oients també. Moltes gràcies en nom d'en Josep Maria Campillo, la realització tècnica, de la Núria Ventura, la producció, i de la Blanca Busquets, el guió. Una abraçada.